En aquest programa de Mossega la Poma, programa 100% dedicat a tertúlia tecnològica d'actualitat, ens acompanya en Roger Baldomà, amic i membre del podcast Puro Windows, ai senyor.
Parlarem de tecnologia i de Windows.
No? I de Windows, sí. Tot plegat, parlarem i compararem sistemes operatius mòbils, d'escriptori, parlarem de la nova beta molt ràpidament, d'iOS 7, sobretot parlarem de la conferència de desenvolupadors de Windows, la Build 2013, que arrenca aquesta setmana, i aprofitarem, per tant, que tenim aquí en Roger per parlar-ne, i amb en Marc, que és fora, parlarem de Prism, de com el govern dels Estats Units espia les comunicacions. I, com sempre, tancarem amb les vostres propostes mosseguis.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, molt benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. El control tècnic, senyor Albert González, que s'ha dormit avui. Redacció, senyor Raül Arribas.
Hola a tothom, però bé acabadet de dutxar, que això és molt
important. Sí, net i polit. Sí, home, per les castelleres. I senyor codirector, senyor Marc Alievi, Skype des de Mallorca. Hola, Marc.
Què tal? Aquí teletreballant.
Ui, sí, teletreballant.
Des de la platja.
Que avui el Marc està al programa gràcies a Microsoft, no?
Sí, exacte.
És
que abans que ho digui el Roger ja ho dic jo.
Ja ho diem nosaltres. En Raimon Lapuente, que des d'aquí li donem una abraçada i li desitgem el millor en aquesta nova etapa que marxa. El senyor Raimon Lapuente se'n va a la capital britànica a treballar una temporada. I el nostre convidat...
Potser podrà entrar per Skype ara.
També.
Si ara tindrem més gent per Skype.
que taula. En Roger Baldomà, nostre convidat, cofundador de Badajocs, podcaster a Puro Windows i divulgador tecnològic a la Fundació Tecdències. Roger, benvingut.
Molt bona setmana.
No saps on has anat a parar, eh? Conducció i direcció. Qui us parla? En Tomàs Manzanares.
Sabeu que es podeu seguir a iPhone i Android? Mira, Windows Phone encara no.
Encara no.
Però estamos trabajando en ello, com diria l'Aznar.
Sí.
Total, ell va mentir, nosaltres també. El que deia, que ens podeu seguir a iPhone i Android amb l'app Mosseguis i saludem, com sempre, a totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Raül.
Digue'm.
Avui estic content on toca. Tomàs, avui estic molt content, sobretot perquè la setmana passada en Carles Caño es va encarregar d'estar content ell.
Sí.
És necessari que hi hagi algú content en el programa. Mm. I també estic molt content perquè vaig ara fa una setmana i mitja anar a Ràdio Andorra, al programa de la Creu,
sí.
I que em va fer una petita entrevista. I el primer que em va dir, saps què va ser?
No.
Que estava molt contenta.
Ja quedarà com un mite això de que estic molt content.
Sí, això d'estar content està quallant, o sigui que...
Des d'aquí també m'agradaria donar-li una abraçada al Carles, que va fer molt bé de co-host, va fer molt bé del paper de l'Auca, del Marc Alier, i la veritat és que el programa de la setmana passada ens va agradar a tots bastant.
Va ser mal que ho diguem nosaltres, però ens va agradar.
Sí, sí.
Em va agradar molt. Jo no hi era i em va agradar molt.
Molt bé.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial... I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Roger, benvingut a Mossega la Poma. Abans de cobrir el programa de tertúlia tecnològica, com ha dit el Tomàs, que és el que toca avui...
Que avui serà molt tertúlia Microsoft, val a dir, fora de la part de, diguéssim, de secrets d'estat que ens porta el Mac.
Ara, perquè has tornat a diferenciar tecnològica de Microsoft.
Sí.
A mi l'altre dia em deien que Puro Windows parlava massa d'Apple. Sí.
Veus? Ja anirem bé, així farem una mica de match mix. Què deies, Marc, perdona?
No, anava a dir que en la part que us explicaré jo, hem de parlar de seguretat. Llavors, en Roger, com que és de Windows, no cal que participi, perquè ja sabem que la gent que usa Windows no. Ja no els hi preocupa, això.
Anem a arrencar això.
Placa. Abans d'entrar en tertúlia, deia.
Exacte, abans d'entrar en tertúlia, ens agradaria que ens comentessis una mica els teus projectes, sobretot el podcast de Puro Windows, per molt que aquí en fem bé fa vegades, ho fem perquè l'escoltem. Sí, que això ja és...
No, i val a dir que també ens van convidar i bueno,
Sí, sí, vull dir que és interessant d'escoltar, si no, no ho faríem. I dels inicis de Badajocs, que com ha comentat el Tomàs, ets un dels membres fundadors i de fet és l'únic que queda, que arriba fins al diari ara des de l'inici del projecte.
No, i a més, hi ha secció de Badajocs, en parlem de tant en tant, però mai hem parlat una mica de Badajocs com a tal, no? I és una bona oportunitat per fer-ho.
Tenim aquí la història viva.
Sí, exacte.
Doncs va, mira, comencem per Badajocs. Badajocs va néixer el 2005 i, mira, casualitats de la vida, doncs va néixer gràcies a Xbox. Juntament amb ella.
Déu-n'hi-do, 2005 són molts anys ja,
Sí.
Dels pocs projectes que duren anys a Catalunya...
Amb... Per fer una idea, l'iPhone va aparèixer el 2007, no?
Sí.
Doncs i a partir d'allà va sortir un portal, va sortir amb la iniciativa doncs, que ja existís un portal de videojocs en català. Jo anteriorment havia col·laborat
però amb... Vosaltres ja us coneixíeu?
No,
vull, jo entro molt més tard,
molt més tard.
Jo la història que ara explica ell, a mi també, jo soc com
tu l'has escoltat de passada.
Del lugar me l'han explicat, però...
Vale, doncs tu comences el 2005.
Exacte, després d'haver col·laborat amb un portal que hi havia de l'empresa Wanadu.
Ostres, Wanadu, mare meva.
I em decideixo doncs, a crear un portal que parli de videojocs i que ho faci en català, no? Perquè no existia res, a part d'alguna cosa del 3XL, que no sé ni si es deia així. A partir d'aquí doncs, vam anar aconseguint contactes, i ens vam fer un nom, gràcies també al programa Generació Digital, doncs la cosa va anar creixent, fins que... Pues,
a data d'avui.
El Raül, per exemple, doncs ens vam conèixer allà pels fòrums, feien campionats...
Entrava qualsevol, no tenia filtre.
No hi havia filtre.
No era un fòrum moderat i passa el que passa.
Me'n recordo els campionats de Força Motorsport amb en Raül. I bé, va anar evolucionant fins que un dia va aparèixer el diari Ara, ens vam incorporar amb ells i a dia d'avui jo quasi que sóc més un membre honorífic que una altra cosa perquè no tinc molt temps.
Líder espiritual.
Sí, és el gran lama.
I ara el que us en hauria de parlar ja quasi que són en Raül i en Joan Albertos, que són els dos que avui en dia estan allà al peu del canó...
Sí, però la part d'avui en dia ja la coneixeu més.
Sí, la part d'avui en dia...
El portal que ells van crear, vam acabar entrenant el diari Ara a fer la secció de videojocs, que també després ha derivat també en tecnologia i mobilitat, i ja està.
No, i a més és com la part, diguéssim, més de tecnologia integrada en el diari Ara, vol dir que jo vist des de fora, té una presència forta, té un punt fort el fet que sigueu la part de tecnologia d'un diari com és el diari Ara. No?
I l'objectiu doncs, era aconseguir que algun dia tinguéssim videojocs amb videoconsoles en català.
Però això encara no ha passat.
Queda poc.
Però ara quan
veus les noves.
El Tintín de l'any passat.
Exacte.
Per 3DS. Ja és un, però...
Molt bé. I sí, Puro Windows. Vinga,
explica'm Windows.
La idea de Puro Windows.
A veure, la idea de Puro Windows...
Els Macaires, val a dir que tenim un podcast també de referència de dos personatges argentins, un que viu a Nova York i l'altre que viu a Santo Domingo, a la República Dominicana, tot i que ara... No, a Puerto Rico, perdó. Tot i que ara marxa, em sembla que és un dels dos, se'n torna una altra vegada als Estats Units. Tenim un podcast que es diu Puro Mac, que és un podcast de referència.
El conec. Sí, sí. Precisament qui va escollir el nom de Puro Windows ho va fer amb tota
amb
la...
Amb tota la...
I bé, Puro Windows neix a finals de 2012. Estrenem el primer programa 2013, al gener, em sembla que va ser. I el que pretén Puro Windows és des de la Fundació Tecdencias, a la que jo participo i que és una fundació que l'únic que pretén és divulgar coneixement tecnològic de tecnologies Microsoft, no? I que està sota l'empara d'una consultora que és Passiona Consulting, doncs l'únic que pretén és això, apropar el món Microsoft, en aquest cas d'una manera, pues, no el que som nosaltres, que és desenvolupadors, sinó a la gent, al públic de carrer, doncs de tot el que es mou, el que s'està fent, com funciona tot,
sí, perquè, etcètera. De fet, parleu de Microsoft, no de Windows. Malgrat que es digui puro Windows,
sí.
Productes com l'Xbox tenen bastant espai dintre del vostre programa.
Sí, bé, sobretot aquests últims dies, doncs, clar, si parles de Microsoft, Xbox era el que hi havia ara mateix allà, no es parlava de res més, no? I sí, es diu Windows perquè és el que com a desenvolupadors entrem nosaltres, no? Perquè encara no programem per Xbox, tot arribarà.
I la Xbox a sota té un kernel de Windows, o sigui que tampoc...
Sí, i ara més abans.
I també més enllà de que et parlis d'una tecnologia en concret, és cert que avui estem en un dia on les tecnologies estan molt barrejades i és, per nosaltres també s'ha de fer un exercici de tecnologia comparada. Ho fem sovint, a vegades una mica tendenciosos, tot s'ha de dir, perquè cadascú...
Però és perquè l'humor compra... que no falti.
Exacte. A vegades és més humor... Que no mala llet, eh? Alguna vegada sí que hi ha alguna cosa...
Sí, perquè el poble de BlackBerry sí que és mala llet, perquè no ens esmentem quasi mai.
No, en el meu cas és mala llet, eh?
Tu sí.
I...
Tu sí.
Que quedi clar.
Molt bé, ara de seguida tornem.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat. Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Bé, comencem ja, ara sí, temps de tertúlia, tots plegats, amb en Roger aquí també a la taula, desgranant l'actualitat, i avui, com deia, en companyia d'en Roger. Ho esmento perquè no té massa interès noticiable, però que sapigueu que ja està la beta 2 de iOS 7 funcionant.
Així de xunga seria la primera.
Doncs sí, bastant xunga. Per exemple, no copiava la còpia de seguretat a l'iCloud. Aplicacions que directament petaven, com era normal, perquè per això és una beta, com la de Google Plus.
Clar, jo no l'he provat, però de totes formes és el que deies tu. O sigui, és sí, una beta. Si t'instal·les una beta i no és desenvolupador i et peten coses...
Pues és normal, no?
Quan surt la versió final?
A l'octubre. En principi van dir octubre.
A l'iPhone 5 o a l'iPhone 5S, segurament.
5S. Si hi ha les versions finals dels productes, a vegades peten, no dir, jo us he dit en general, sí, com per instal·lar-te una beta 1.
Hi haurà un iPhone 5S o hi haurà un iPhone 6?
Jo crec que serà 5S i serà clavadeta al d'ara amb una mica més per dins i ja està.
Sí, amb una càmera una mica millor i alguna coseta d'aquestes totes.
Posa càmera de 13 o 12.
I com sempre fa Apple, es tocarà allò que no sona i farà alguna funcionalitat especial que només funcionarà amb el 5S.
Sí, però normalment quan treu alguna sempre funcionava aquell amb l'anterior.
Sí.
El Siri no ho van fer, eh?
El Siri no ho van fer.
Siri no ho van fer. Però tot el de l'any passat de les càmeres panoràmiques i això, sí que van fer que funcionés amb el 4S.
Un model anterior. Sí, però no gaires, eh? Ens toca els...
Imagines que el
també li fotem canya a Apple, perquè
sí,
No és d'avui.
Imagines que el control aquest d'activar Wi-Fi i Bluetooth així de forma ràpida ho fan només pel nou mòbil?
Los matamos. Molt bé, anem per, potser per lo que sí que realment és... Bueno, abans d'entrar amb el tema del Build 2013, tu volies dir una cosa, Raül, que m'ha semblat molt interessant, que és la baixada èpica de pantalons de Microsoft.
Ah, amb la Xbox One, sí, ja no sabia que...
Sí, sí, perquè això n'havíem parlat aquí en el programa i és bo que... Sí, expliquem una mica de què va.
Exacte, si us en recordeu, vam parlar que la Xbox One, quan va ser la presentació de Microsoft a l'E3, una de les coses que va dir, que va aixecar molta polseguera, és que la consola s'havia de connectar com a mínim un cop cada 24 hores a internet o deixaves de poder jugar als jocs, a tots, fins i tot els que tenies a casa teva amb disc. O sigui, simplement la consola deixava de funcionar com a videoconsola si no tenia com a mínim un ping cada 24 hores a internet. Això ha muntat molta polseguera, Microsoft va dir que això era per bla 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 bla, i la setmana passada van emetre un comunicat baixant els pantalons fins als turmells, dient que la gent té raó, que potser no ho havien mesurat bé, que ells sempre volen ajudar l'usuari, el client, bla bla.
Raül,
el que hem fet és eliminar tot això.
Sí,
digue'm. Raül, però hem de dir una cosa bé, a veure, en comptes de queixar-nos i dir que és una baixada de pantalons, el que hauríem de dir és que han escoltat els usuaris, que moltes vegades moltes empreses no ho fan, sobretot Apple, que foten el que els surt dels pebrots.
Sí, però és...
Però com que és Microsoft, podem dir que és una baixada de pantalons.
Sí, jo no ho dic com una crítica, el que és una crítica és que l'haguessin implementat de sortida, és que es veia venir.
El que hi ha un problema també amb això, perquè l'altre dia llegia precisament un article que parlava dels pros i contres del fet de que haguessin tirat enrere tot això. O sigui, hi ha una plataforma per PC i no sé si ha sortit també per Mac, que és Steam.
Sí, Steam està per Mac.
Val. Doncs...
De fet, si compres una llicència per Windows, pots fer-la servir sense...
Si el joc té versió de Mac o de Linux, et vas per totes les
versions. Pel mateix preu pots baixar totes les versions.
Doncs Steam, clar, és tot descàrrega digital. Clar. Per tant, el que compres és teu i només teu. Per exemple, no? Que també es va parlar molt de criticar el tema de mercat segona mà, el tema d'estar online, has d'estar online perquè és una plataforma al núvol. I el que deia aquest article és que gràcies a Steam, que el funcionament d'aquest tipus, el que ha aconseguit és poder fer les mega ofertes que fa amb uns preus tirats de preu de grans jocs que no trobem mai amb consoles.
Clar, és que jo crec que és la diferència. Steam, si no estic equivocat, t'obliga a estar connectat per descarregar-te el joc. Però un cop descarregat, tu jugues sense connexió, sense cap mena de problema. O sigui, tu tens un portàtil i te l'emportes per allà al camp, a la muntanya, i segueixes jugant.
Sí, perquè tu fas un download i una instal·lació.
Clar, que és una diferència amb Xbox One. I l'altra gran diferència és que, precisament, Steam, sí que és veritat que té això de que no tens el joc, si algun dia tanca la plataforma, perds tots els seus jocs, però a canvi d'uns preus que no tenen
exacte.
Comparació.
No, no, està clar.
El problema de la Xbox One era, primer, que t'havies de connectar cada dia, i segon, que a més, tots teníem claríssim, i jo sabeu que jo tinc una Xbox 360 i estic encantat amb ella, però tots teníem claríssim que això no suposaria jocs a 30 euros. Anaven a ser jocs a 70 o 80 euros, segur.
Clar, però inicialment amb Steam tampoc va passar de seguida aquesta baixada de preu, però té una doble lectura, no?
Clar, però jo crec que no oblidem... és la diferència que te la puguis emportar. Jo sí. Si la Xbox One t'obligués a fer una cosa allò de jo em baixo un joc i l'activo, això és un tipus de putada, anem a dir així, però el fet de cada 24 hores, per mi aquesta és la que és innegociable, sí, perquè sí. Tu no t'aportes res, és només putejar-te per ajudar les desenvolupadores. No?
Marc, què deies? Perdona.
Doncs que pensem que amb el que costarà una Xbox... que són uns 500 euros, et pots comprar un PC per ficar en el menjador pepinacho?
No, per jugar no.
No, home, pepinacho per jugar no. Aquí estic d'acord amb el
Roger. Per jugar t'has de gastar molts
calés. Home, depèn
si vols jugar amb la resolució...
Steam, amb una pantalla de 1080?
Home, depèn, la major... Si vols jugar a jocs realment xulos, no, amb un ordinador de 500 euros, no.
No vas enlloc. I no vas 1080 amb resolució de PC és misèria, home.
Clar, per jugar a un joc sí, Marc.
Estic dient per posar-lo al menjador, eh?
Sí, sí, però per jugar a jocs realment potents podria jugar potser però a resolucions molt baixes, sí. Qualitat molt baixa de vídeo.
Traiem molts efectes de la targeta de vídeo i coses.
Per jugar guapo un PC ha de ser un pepino i un Mac li passa igual, eh? Jo estava jugant a l'XCOM Enemy Unknown que vaig publicar l'anàlisi fa poc amb un MacBook Pro i era... Sabeu que la bateria del MacBook Pro dura, no sé quan dura una borrada. Què pot durar? 9 o 10 hores?
Bastant, sí.
Jugant dura una hora.
Només?
Una, eh? O sigui, i des del moment que arrenca el joc, arrenquen els ventiladors, que jo no sabia ni que els duia perquè no els havia escoltat mai. Sí. De cop i volta arrenquen els ventiladors i dura una hora de rellotge. Això és perquè veieu la diferència entre executar un joc realment exigent i un funcionament normal d'un ordinador.
Més coses. Bueno, deies que si... Sony hagués tingut una carta amagada, ara l'ha perdut, ha perdut la bassa també de jugar-la.
I hi havia gent com el Leszczynski, el creador de Gears of War i altra gent que deien que Sony el que havia dit a l'E3 era mentir. Que sí. Segur que tenien alguna cosa, potser no tan bèstia com la de Microsoft, però que alguna cosa per acontentar les distribuïdores havia de tenir, perquè si no l'haguessin...
Era molt estrany.
L'haguessin crujit. Però clar, si ho tenien, ara se l'hauran de fotre per on no sona, perquè clar, després de la baixa de pantalons de Microsoft, si Sony surt amb alguna jugada d'aquestes, qui no vendrà una consola seran ells.
Exacte. Microsoft podria estar estudiant publicar jocs seus a clàssics, no entenc?
Sí, ha sortit el rumor de que es podria estar plantejant publicar jocs dels seus, de clàssics de Xbox de la primera i de PC, a plataformes iOS. Ja la comentava fora de micro amb el Roger i ell també ho ha escoltat. Que començarien per l'Age of Empires, possiblement.
Exacte. Però és un clàssic.
I de fet, ja hi ha jocs que eren exclusius, per exemple, de Windows Phone, que han sortit per iOS. Per iOS. O sigui que no...
Ara, després vull entrar una mica més en detall com està el mercat del Windows Phone, perquè sí que és veritat que Microsoft ha fet una aposta i està intentant atraure el màxim nombre de desenvolupadors.
Però és el que dèiem abans. Microsoft segurament no és una empresa, són diverses. Llavors, sí. La divisió de jocs, que la divisió de mòbils o això li vagi bé, doncs deuen estar encantats de la vida, però la divisió de jocs... Deu haver de presentar uns números després a final d'any i que fa jocs que ja tens desenvolupats i amortitzats, fer-los a quatre canvis i publicar-los en una plataforma com iOS, com si ho fan a Android també, això és molt llaminer per ells.
Amb això estic d'acord. Un dels exemples que explica això que dius que tu, que Microsoft no és una empresa, sinó són moltes, és la divisió d'Office, que sempre ha cuidat molt la part d'Office per Mac. I, de fet, sovint han tret releases abans a Mac que per Windows. Digues.
De fet, l'Office per Mac funciona millor que el de PC, perquè en el de PC, en el 2003, van fer aquella cagada de canvi d'interfície d'usuari que no hi ha qui l'utilitzi. En canvi, per Mac encara té el look tradicional.
Bueno, amb l'inspector jo assassinaria més d'un, però no hi ha una altra forma en Mac de fer segons quines coses. Anem a avançar, anem a parlar, abans d'entrar en comparatives, que sí que vull entrar i fer una miqueta de guerra... Vull, ja que estàs aquí, vull que ens parlis una mica de tot allò que esperem o que s'espera del Build 2013, pels que no estigueu avasats o vingueu del món Mac. El Build 2013 és com el Worldwide Developers Conference, però amb aquell senyor que crida damunt de l'escenari, com es diu el tio aquest?
El Balmer.
Sí, que crida i posa histèric. Doncs pues, amb un senyor que crida i estàs tot suat a dalt de l'escenari, però fan una Worldwide Developers Conference i es veu que hi ha bastantes novetats.
A veure, mira, jo et comentaré el que ja està confirmat que tindrem. Val? Per començar, amb Windows 8.1, que serà la nova versió de Windows, i el que tindrem és Demà tindrem tots disponible una preview pública per descarregar, o sigui, us el podreu instal·lar allà on vulgueu.
Mm-hmm. Jo, perdona, però si no em baixo la beta de la iOS 7, tampoc em baixaré la beta del Windows 8.
Jo me les he baixat, o sigui, en l'anterior de Windows 8 me les vaig baixar totes, el consumer preview, la preview i...
Ah, però tu ets desenvolupador, tu sí que he sentit que te les baixis i les miris.
Llavors, què portarà? Confirmat, torna el maleït botó d'inici.
Marc, botó d'inici, nen.
Així sabem per on hem de començar els que som tontos.
Ara que en iOS estem tots pensant què farem amb el botó home, perquè no té massa sentit segons què, ara aquests els
ho
posen a l'inici.
Això podríem anomenar baixar pantalons V2.
Diguéssim que és el mateix que abans, o sigui, la gent deia que volia el botó d'inici, doncs aquí el teniu.
Vale. I més que la gent, les empreses, no? Jo crec que això és una mica perquè les empreses es queixaven, perquè hi ha molt usuari que realment d'informàtica sap poc, que si li canviar l'escriptori...
És curiós, l'usuari d'empresa sap menys que l'usuari de...
Molt menys.
Molt menys.
Sí, sí.
Llavors jo crec que el canvi aquest de pantalla més d'un li devia generar...
Algun trauma. No, i el fet de potser de que no s'hagin... Les empreses, de moment, en general, no han canviat a Windows 8. O sigui, de moment és més tema d'usuari que no pas d'empresa.
Sí,
després
estem
no?
amb 7 encara, que després vull fer un parell
de... Ja estem en XP.
Després tindrem la possibilitat d'escollir a l'inici si volem que directament ens vagi a l'escriptori i no ens passi per la interfície tàctil.
Aquella tan...
Val? La Metro, jo li continuaré dient Metro encara que li hagin canviat el nom.
Això ha sigut un...
Ara com es diu?
Windows Store UI Style.
És que realment no té nom. No?
Aquesta gent en saben, de posar noms.
Hòstia, sí, de veritat.
I per un xulo que l'havien posat, que Metro era reconeixible i curt i això.
I a més és un nom que tothom se'l va fer seu, no?
Sí.
Era fàcil de memoritzar i estava bé. En fi.
Però per tema de drets a Europa...
El Metro de Berlín.
S'han quedat sense Metro.
Vale, més.
Després tindrà una estona...
Perdona, no caldrà passar per aquells quatre quadradets, eh? Podrem entrar directament a l'interfície clàssica d'escriptori.
Sí. Molt bé. Després tindrà una store privada per empresa, com ja té Windows Phone.
Que és un Windows Store, em sembla que es deia així. Vale. És privat per empresa.
Correcte.
Vale. És la manera com les empreses publiquen pels seus empleats o afins programes que no són pas públics, són més reduïts.
Vale, això dirà... com el que fa BlackBerry de tenir els dos canals en paral·lel.
Sí.
Molt bé, perquè si en una cosa sí que val la pena destacar una bona feina de Microsoft és amb les utilitats i eines que dona a lo que seria als equips de software de les empreses i als usuaris de les empreses. Mm-hmm. Aquí.
I a més s'ha de facilitar l'espionatge industrial, home. Tindre totes les aplicacions de l'empresa allà van molt bé, home. En el núvol, fantàstic.
Vale, jo sí que és dolent, vinga.
Després, també, a nivell empresarial, el que es farà és que es podrà encriptar tots els fitxers que tinguis, o sigui, seleccionar quins vols i quins no vols, amb empremtes dactilars. I hi hauran temes d'encriptació bastant potents.
Això també es comenta per l'iPhone 5S i a mi no m'agrada gens.
Val a dir que...
Tu has vist Demolition Man i ja te veus algú tallant-te els dits i coses
d'aquestes. Sí, bueno, és que ja ha sortit de tantes pel·lícules que és que no m'agrada.
Els cacos ja saben el que han de fer.
Els ThinkPads de la feina, molts porten reconeixement d'empremta dactilar. I realment els usuaris que l'utilitzen estan molt contents de com funciona. Molt,
sí, és just també el tema que comentava el Marc. És més psicològic, que ho hem vist a tantes pel·lícules i sèries
que fa por. Més.
Després, passant ja a la interfície Metro, podrem tenir quatre aplicacions executant-se alhora a la mateixa pantalla. No? Ara, fins ara en teníem dos. Fins ara en teníem dos, que això no ho pot fer cap tauleta. Val?
Això és exemple, tan meravellós com quan Apple va ensenyar el nou Mac OS X que podies maximitzar les finestres. O sigui, em sembla equiparable. De dir,
estem al 2013, mosseguis? 2013.
Però si ho compares amb qualsevol altra cosa que hi ha al mercat, és l'únic que ho pot fer.
Sí, però sembla, és que m'ha semblat com quan Apple va dir, i ara podràs maximitzar les finestres, i tothom, home.
Per maximitzar finestres és una cosa que s'ha fet tota la vida.
Per això, que és que...
Bé, jo si vols aquí posa't aquí en el Mac Mini, poses aquí al costat el Twitter que et vagi sortint mentre estàs mirant el correu i tal. Això
amb les tauletes té sentit.
Exacte, està pensat per això,
Ah, està pensat per l'RT, llavors.
Bueno, i per la interfície per Windows 8 també, perquè la gràcia de Windows 8 no és el que és el tot en un, no? És a dir, quan tu estàs viatjant ho portes amb la interfície tàctil. I quan tu...
Però sortirà per Windows gran o per RT?
Pels dos.
Pels dos.
Sí, sí.
L'RT ja li vaig més sentit, llavors.
Jo ja us ho vaig dir quan vaig revisar la Surface. La Surface és molt útil. Té dues utilitats claus. Una és la de fer d'estoreta del cotxe i l'altra és per les cadires que ballen.
Fa massatges als peus o què?
M'ha semblat veure darrerament...
És igual que el Terramon cotxe.
Mira, m'ha semblat però darrerament que per falcar taules ja tens un altre catxarro,
sí, sí.
Eh?
Sí, perquè... Àlex, si no, et li falta poc per...
I li falca molt bé perquè peta el vidre i queda ben encaixat.
Exacte, dic per un cert iPad mini que vaig veure fotos.
No, és un iPad 2, un iPad 2.
Ah, pensava que era el
aquest,
mini.
Aquest divendres aniré a l'Art iPhone a que me l'arregli.
Jo he fet enquestes d'ART versus la tauleta, diguéssim, gran de Microsoft. I els usuaris, de moment, els que jo he fet l'enquesta, que és una enquesta molt d'anar per casa, no tenen dubtes. Es queden amb la versió gran perquè diuen que la petita és,
que
és inútil.
Que,
clar, és que la gran et permet tenir el dispositiu d'oci i el de treball en un mateix.
MacBook Air, collons.
És que és un ordinador.
Sí, és un ordinador. És aquesta
la diferència. Un MacBook Air.
És un pepino.
MacBook Air és molt millor.
Hem d'anar a parlar de seguretat, però algun tema més, Roger, que tinguis de
tot? Internet Explorer 11.
Ara m'ha dado por el canto del gusto. Per el 11, mala meva. Hola, Wendinin. Mundón de plugins, ui.
No. Sí que has tocat un tema que... S'ha posat vermell al Tomàs.
S'ha caigut les llàgrimes. Vale, vinga, va, què passa?
Que és la canya.
Vale, va.
Sobretot amb temes de...
Compatible, no?
Exacte.
Sí.
Mira, estic sol, aquí em puc tocar.
Per seguir tots els estàndards i tot plegat, no? Amb temes d'HTML5 i tota la pesca.
A veure, ara me n'he rigut una mica, però sí que és veritat que deien que farien l'esforç de, com a mínim, a l'11 començar a que fos un navegador al màxim d'estandarditzat possible.
Jo crec que després d'11 versions algú faran.
Vale. Algú més?
I va, per acabar, milloren una cosa que sí que realment era molt criticada i criticable, que és el navegador d'arxius Metro, que era bastant infumable, i trauran una versió que sigui més usable.
Nens, Internet Explorer...
És que això està... Penseu que els sistemes de fitxers existeixen des dels anys 70 i encara necessitem pensar com fer un navegador
això,
de fitxers.
Això ho arreglarà...
Sí, però compte que aquí cada casa té les seves vergonyes, que també
podem parlar... Sí, Finder Data tampoc és meravellós.
El Finder Data també té... Per això utilitzem tot el Finder.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Molt bé, seguim amb Tertúlia. I ara li anem a donar pas en Marc, perquè des de Mallorca ens parlarà de Prism i la National Security Agency dels Estats Units. Marc, què
no
passa,
sé,
tio?
Jo és que pensant en l'Internet Explorer 11 ja és que estic massa motivat,
Bueno, va, vinga, tira.
Bueno, va, a veure, primer tot, ja n'havíem parlat alguna vegada en el Mossega la Poma sobre això del tema de Prisma, però n'havíem parlat bàsicament com fem de tot sense coneixement de causa, eh? Havíem dit, ara hi ha hagut declaracions, diu que estan espiant, i bàsicament al principi el foco s'havia posat doncs, sobre Google, Microsoft, Facebook...
Marc, perdona, si t'has documentat, llavors aquest no és el lloc per parlar-ne.
No, tot això, és que estic documentat...
Sí que s'ha documentat, sí, perquè m'ha passat informació.
En Raül l'ha llegit i l'article segurament és publicar àrabe de jocs, que l'estic traduint al català.
Això dic, està molt bé, està documentat, no sé què pinta mossega la
Poma. Bueno, va, tira. Bàsicament, a veure, ens havíem encarregat una miqueta de Google i Microsoft i companyia, però bàsicament a tots aquests van dir que, escolta, que a nosaltres la NSA no té accés als nostres servidors. L'única manera de que Google o Microsoft o Facebook donguin dades al govern és que hi hagi un procés d'això que se'n diu subpoenat, i és que, doncs, bàsicament és un requeriment judicial per algun motiu tècnic, dic, per algun motiu judicial que demanen una cosa concreta als seus servidors, però no tenen accés per fer mineria de dades.
Sí,
però,
en canvi, al final no van donar accés, no?, al govern americà.
No, de fet, ara fa 6 o 7 anys el govern americà li va demanar tindre accés a això i Google se'n va anar als tribunals i ho va lluitar com uns jabatos. I llavors l'única manera que aquestes empreses donguin dades a la policia o al govern és que facin una petició judicial, un jutge ho aprova, vamos, com lo de les punxades dels telèfons en teoria.
No, i com passa tot arreu al món, és a dir, les dades es deixen...
Bueno,
les dades
en els estats de dret.
En els estats de dret, correcte. Però en els estats de dret del món les dades són accessibles perquè es conserven. Hi ha
sí, però que ningú escapa que...
Però sota... perquè ho ha de dir el jutge.
Sí, per això dic, perquè si ve un govern com el dels Estats Units, empreses nord-americanes No hagués sigut tampoc estrany que sota mà haguessin d'un acord, i sí que és destacable i lloable que s'hagin enfrontat i hagin dit no, no, aquí això ho traiem públic i diem que no.
Sí, perquè en el fons Google i aquestes són empreses de serveis als usuaris finals. Però els governs tenen altres vies per fotre l'orella. Que m'agrada... Continua, Marc.
A veure, perquè bàsicament el tema primer de tot és traiem llocs del foco a Google, Facebook, Microsoft, Apple i companyia.
Que no seran aquí els sectors.
Exacte, que no són els dolents, però sobretot, per exemple, la premsa europea, quan es poden cardar de Google, van a pinyó. Perquè hi ha un greuge que té la premsa contra Google pel tema de Google News i altres coses que li tenen moltes ganes. Llavors, dient, a veure, deixem a Google i Microsoft i companyia d'aquí. Llavors, què és el que està fent el govern? Perquè el que diu el Snowden aquest és que l'NSA té accés a les dades de Google i de Microsoft i d'Apple. I llavors, aquest senyor, doncs hi ha un senyor que es diu William Gibson, que és un dels col·laboradors de Leo Laporte, amb un podcast que es diu Security Now, que ha dedicat a fer investigació en diversos temes i té una bona teoria del que sembla que està passant. Diguéssim que totes les informacions que tenim fins ara doncs, entren dintre d'aquesta teoria. I és que, bàsicament, en l'any 2007 hi ha un tècnic d'AT&T va denunciar
AT&T, perquè la gent que no ens conegui, és la telefònica americana, eh? És com si diguéssim, però dels cables, i de la fibra.
Que deien que tenia una OPA per telefònica, no? Precisament, vaig sentir la setmana passada.
Sí, podria ser.
Per comprar aquí?
AT&T a telefònica.
Hòstia. Bueno, segueix, Marc. Què va fer AT&T? El tècnic d'AT&T.
El tècnic va dir que allà a les oficines d'AT&T a San Francisco hi ha una habitació, no pot entrar ningú, i que només entra penya de l'NSA. Vale?
I què fan aquests senyors allà?
I que per aquesta habitació passen els cables de fibra òptica que porten tota l'amplada de banda, diguéssim, cap a la zona Mountain View i cap a Cupertino.
Me'ls imagino com els de Men in Black, amb el catxarro que amb aquell boli del reflex de llum, els sortien a fent flash, flash.
Llavors, el tema és que si en aquella habitació hi hagués un router, per exemple, per copiar tota la informació,
bueno,
això quedaria...
Per desviar i copiar.
Clar, per desviar i copiar, llavors, en tots els paquets d'informació d'internet sortiria que existeix aquest router, i llavors els investigadors en seguretat diran què passa amb aquest router, de qui és, què està passant amb aquest router, qui l'administra, qui és el responsable d'aquest router. Però no hi ha cap router d'aquest estil en la informació dels paquets. Llavors el que han esbrinat és que hi ha empreses especialitzades en fibra òptica que el que munten és una espècie de splitter que bàsicament és un prisma que es posa en el cable de fibra òptica, que desvia part de la llum cap a fora i d'aquesta manera el que fa és desnífer de tot el tràfic de fibra òptica.
La fibra òptica transmet llum. Per tant, un prisma pot desviar la llum, pot repetir la llum, pot...
És a dir...
Un prisma, imagineu-vos un prisma físic,
Exacte, sí. La portada del disco de Pink Floyd de Dark Side of the Moon, pues,
aquest.
Allò. És a dir, que poden fer amb fibra òptica el que nosaltres podem fer, per exemple, amb la wifi, que és escoltar tots els paquets que passen per una wifi.
Bueno, escoltar-los, primer, passen molts paquets. Segona, superfragmentats. Tercera, amb molts d'ells encriptats. No és fàcil, això que dius.
Molts d'aquests encriptats, però bàsicament després ve una altra història. Se sap que l'NSA ha muntat un centre de procés de dades que té emmagatzemament per un zettabyte.
A veure,
molt, és molt. Imagineu el que vulgueu.
Molt ja no és, és molt més que molt. Recordeu que el nostre disc dur pot tenir un terabyte, que 1024 terabytes és un petabyte, aquest que te'ls fumes de seguida, i que es calcula que 1024 petabytes és un exabyte. Es calcula que tota la informació que va generar la humanitat fins a l'any 2000 era un exabyte. I ara cada dos anys afegim un altre exabyte, el 90% del qual són vídeos de gatets a YouTube.
Vale,
I peus i menjar.
Exacte.
I peus i menjar Instagram.
Amb discos...
Des d'aquí, perdoneu, tinc una crítica als Instagrams teus i del Tomàs d'aquests darrers dies.
Per què?
Per què? Quantes fotos he vist de menjar entre vosaltres
dos? Perquè de Sant Joan, nena, hi havia coques.
Hòstia, però és que tot el menú, només em va faltar veure el cafetet.
Va, Marc, a veure, perquè et fem una idea.
I un zettabyte són... 1024 exabytes, és a dir, 1000 vegades més que tota la informació que ha generat la humanitat. Qui vol tindre aquesta informació, a no ser que estiguis emmagatzemant tot el soroll?
Però és ingestionable, aquesta informació.
Bueno,
depèn
de
l'ordinador.
Primer de tot, el Big Data cada vegada fa més, es coneixen tots els protocols, i llavors el que hi ha és que tots els paquets que circulen per aquí, potser moltes coses van encriptades, però tu es pots saber qui envia paquets a on. I precisament els que van per xarxes tipus Tor, d'aquestes d'anonimització que ens va explicar en Jordi Delgado quan parlava d'Anonymous, sí. Aquests es veu que se'ls guarden tots. I quan tingui, i com que cada any la potència disponible es duplica, doncs mica en mica aniran aplicant coses.
Per poder patar la seguretat.
Clar, i si les dades estan encriptades, per exemple, en Tomàs està fent alguna cosa a Google, doncs diu, ostres, potser ens interessaria llegir aquest document d'aquest senyor de Google. Llavors diuen, senyor de Google, en Tomàs té un document, el vull llegir. No cal desencriptar el document, només cal saber l'existència. És a dir, en comptes de tindre accés a les dades, tenen accés a les metadades. I el més fort, és que aquest diumenge passat el Guardian va tornar a publicar, perquè els leaks els van traient així per entregues, per anar venent diaris, doncs que l'agència, diguéssim, del James Bond...
sí que ho vaig llegir, és veritat.
També estan fotent la mateixa pràctica, també estan esnifant els cables d'alta velocitat d'internet i estan compartint les dades amb
Estats amb Units, que encara és més greu, perquè a més és que ho esnifen ells i ho passen a un altre país.
Vale, sí, per tant, aquí canviem el focus, ja deixa de ser Google, deixa de ser Microsoft, deixa de ser... per anar-nos a les operadores.
Sí, suposo, Marc.
Perquè les operadores sí que els han obert la porta.
Les operadores s'hi posen bé, home, hi posen el cul, perquè al final les llicències d'operació d'on la treuen? Del govern. Com et fiquis molt de cul, la treuen la llicència d'operació i ja està. Quan surti, per exemple, si tu tens a Telefònica que té 3G, ara després en surtin les llicències de 4G. Si et portes molt malament, potser no tens la llicència de 4G. Llavors, evidentment, t'hi has de posar molt bé.
O li dones a més competidors de la compte o coses.
Exacte, és a dir, s'hi han de posar bé, però això, també el problema que hi ha és, si jo decideixo fer cas en Jordi Delgado i fer servir la xarxa Tor, o fer servir VPNs, llavors o encripto el meu correu electrònic en PGP, doncs llavors és automàticament ja sóc sospitós.
Sí, és una forma d'assegurar-se que el teu correu el llegiran. Potser no aquest any, però l'acabaran llegint, no?
Alguna
dècada. El que hauríem de fer és tots utilitzar criptografia, tots encriptar el nostre mail, tots anar per Tor i tots fer servir VPNs. Perquè si només ho fan 4 o 5, els que facin aquesta cosa automàticament et converteixen sospitós. És com si anessin va pel carrer amb gabardina i passa muntanyes, doncs automàticament diran, ui, aquest trama alguna cosa. Doncs si vols actuar de forma, diguéssim, segura a internet, automàticament ets sospitós.
Marc, suposo que el problema d'això també és que com que els serveis cada cop els agrupen menys empreses, sobretot dels Estats Units i de la Xina, els que volen fer aquesta mena de pràctiques ho tenen més fàcil, no? No per culpa d'aquestes empreses, sinó perquè punxant 8 o 10 cables, per entendre'ns a nivell mundial,
agafen punxant tot el món. Sí, sí.
Fixeu-vos-hi en els papers que va treure el Snowden aquest, que diu que tenen Apple des del 2003, des del 2012, quan? Des que van engegar el servidor aquell de dades a Carolina del Sur, quan van engegar iCloud allà dintre, van dir, punxem aquí i ja tenim tot Apple. Perquè Apple té totes les seves dades en un sol centre de dades. Si punxes allà, automàticament tens tot el tràfic que va cap allà. I a més, com que saps que és Apple, totes les dades que van cap allà estan als mateixos protocols, amb la qual cosa pots fer un graf bastant interessant del que està passant allà dintre, tot i que no puguis llegir els missatges.
Ja. Si és que no poden.
Si és que no poden.
Bueno, en principi, segons Apple, els iMessages van encriptats. Però el que és més greu és el del correu electrònic. Però ja ho sabeu, el correu electrònic no són cartes, són postals, van obertes. És més segur.
De Gmail a Gmail? Que...
Sí, exacte. Si vosaltres connecteu a Gmail per HTTPS i teniu una mica de compte Gmail,
i també per HTTPS,
almenys el mail va sempre encriptat i sempre als servidors de Google i l'NSA no ho pot llegir. Google t'ho pot llegir, et venen anuncis, però bueno, a Google ja li han venut l'ànima. Vale? Però a veure, és que...
Sí. Google ens dona allò perquè nosaltres tenim un servei gratuït, però la NSA, que jo sàpiga, de moment a mi no m'està donant cap servei gratuït.
Exacte, i als Estats Units tenen una història, les agències dels Estats Units, de persecució de ciutadans a través de les agències aquestes d'investigació. Per exemple, el Martin Luther King, l'FBI va anar per ell a pinyó i hi havia la llista negra dels enemics d'en Nixon que la CIA i companyia van anar per ells. No oblidem, en els anys 30... els nazis van comprar tecnologia d'IBM, que IBM va muntar una empresa de testaferro entre mitja a Alemanya per vendre'ls tecnologia, per agafar i per processar tota la informació dels jueus, per poder-los processar eficaçment i ficar-los cap als camps de concentració. Compte que les tecnologies de la informació poden donar uns usos molt xungos. I a més, si aquests estan donant ara exemple, segur que Iran, la Xina, Síria, Egipte i companyia estan ja aprenent a veure com han de muntar aquestes coses per evitar que la gent...
Aquest... Els... Perdona, si els xinesos no ho tenen muntat ja, ells amb Baidu i amb tot això.
Segurament els americans ho han après dels xinos.
Aquest tema dona molt de sí, i no sé si en els propers podcasts amb Anton Sales o amb algú més en podem parlar, però segur, Marc, que serà un tema que hem de seguir-lo amb més profunditat. Retornem a la història, eh? Recordem que això és quelcom que diu un nano que...
Això és un senyor...
Que està investigant als Estats Units, sí. I és un senyor que mereix tota la credibilitat.
Que s'està fent la volta al món, sí, esquivant a totes les agències occidentals d'intel·ligència i no tenen ni punyetera idea d'on és.
Hi ha dos coses aquí. Una és la denúncia del tio aquest de l'Snowden, que ha fet la denúncia en el Guardian i en el Washington Post, i llavors ha desaparegut. I tindrà com a advocat en l'advocat del Julian Assange, que és un tal juez Garzón, poca broma, i després l'altra part, l'explicació de com ho estan fent tècnicament, és el treball de l'Steve Gibson, que aquest és un consultor de seguretat que té un podcast brutal amb en Lee Laporte, que es diu Security Now,
però
això és un fricasso.
Lo de l'Snowden, que és curiós, perquè com que en teoria estaven seguint-li la pista... deien que havia viatjat de Hong Kong a Moscou i de Moscou agafava un avió a l'Havana. Tothom estava segur que agafava el vol Aeroflot no sé què a l'Havana. Van pujar no sé quants periodistes
i no va haver-hi...
Va pujar el seient que estava reservat al nom de l'Snowden, va quedar buit, van tancar les portes i l'avió cap a l'Havana, eh?
Amb tots els periodistes i uns quants de la CIA.
Boníssim, és que aquell avió...
Hi ha uns periodistes que es van fer un viatge a Cuba així...
És que aquell avió devia ser tot el seient, això, periodistes, agències d'investigació, espionatge... Devia ser la...
Nois, molt interessant, però hem d'acabar de parlar de temes de Windows i abans hem d'escoltar una mica de música i abans hem d'escoltar una cunyada.
Primer parlem de seguretat, després parlem de Windows, que són dues coses molt diferents.
Antagòniques.
Ha canviat. Ja.
Vinga.
Sí.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes Queixalada, el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Fem ara una pausa musical amb la cançó When the Apple Tree.
Dedicada en Roger, When the Apple Tree. Yeah.
Se m'ho havia agafat. Aquí no fem puntada sense fil.
T'ho juro, ha estat fet expressament, perquè la gent de Free Fall Band, que són de Mataró, per cert, doncs el Maresme, tenen moltes cançons. I
casualment has agafat aquesta per avui. Doncs ho deixem amb de Free Fall Band.
Molt bé, tornem a taula i ho farem ara sí, debatent sobre sistemes operatius mòbils, tauletes i desktops i fent-ho d'una manera comparada, Windows, Mac, estabilitat, productivitat, i intentarem ser justos i imparcials fins on puguem arribar. Jo ja tiro una.
Vinga.
Jo ja tiro una sobre desktops. Jo ara tinc un ThinkPad, que no és un ordinador dolent, perquè un ThinkPad és un ordinador, és un Lenovo, que hereda, diguéssim, el rotllo d'IBM i és tant per empresa. Tinc una de bona i una de dolenta. La bona és que el que és l'instrumental de Microsoft, Active Directory i altres coses d'aquestes, pensades per empresa, o fins i tot l'Office 365, que és tot l'Office en el núvol, connectat a Active Directory, connectat a tot el tema de seguretat, molt bé. Bé, vol dir que, hòstia, és un proveïdor d'aquest tipus d'eines i és un proveïdor d'aquest tipus d'eines que funcionen bé a uns preus bastant raonables. Tio, però com a Windows, que he tingut que tornar a Windows després de 2007 jo havia pogut abandonar-lo, he tornat amb Windows 7 i, hòstia, passen aquestes típiques coses que jo ja no me'n recordava que passaven als ordinadors. Com és que t'avisi que has de renovar la versió d'Skype i tinguis dues sessions de renovació obertes. Skype 1, Skype 2 renovándose. Però bueno, això no tengo un Skype, ¿por qué me pasa a mí esto? Això una. Dos, mentre això passa, l'Outlook es bloqueja, no responde. És la típica reacció estúpida que té el Windows, que no, no, hòstia, amb Windows 7 no s'ha perdut. Jo pensava que l'hauria perdut.
Sí, jo només una cosa.
Estàs barrejant dues coses. Una cosa és Windows, que ja és dolent, però és que estàs parlant d'Outlook, que ja és el pitjor.
No,
jo...
És igual, però...
No, però una cosa, No sé si és el teu cas. Jo crec que també s'ha diferenciat, ho dic pel que em passa a mi, entre una instal·lació de Windows normal, vol dir que tu l'agafes, l'instal·les, o el que fan moltes empreses, que és que es creen una maqueta basada en Windows
sí,
i te l'instal·len.
Sí,
que aquesta,
per la seva imatge.
Per la seva imatge, per després planxar tots els ordinadors que vulguis, sempre estàndard amb el software corporatiu, i amb aquestes sí que jo, coses com les que tu dius, me n'he trobat milers. En canvi,
sí, perquè hi ha un afegitó de seguretat, que n'hi ha,
perquè,
però...
Perquè remenes coses que després... Sí, amb el que et posen de maqueta va molt bé, però quan comences a instal·lar software addicional com Skype o altres coses, ja surten...
Perdona, a l'Skype, que nosaltres fem servir com a eina de comunicació d'empresa, és un software que instal·la l'empresa, ja t'ho dic ara. Però és que el que no entenc, o sigui, no cap al cap, que quan que me surtin dos avisos d'actualització de l'Skype i que quan li donis sí, generis dues instàncies d'actualització d'Skype, que una a més es fa la pitxa del lío amb l'altra perquè l'altra l'està instal·lant i s'empenja tot.
Però que jo només dic que potser el mateix ordinador, tu te'l compres, t'instal·les tu al Windows i et instal·les l'Skype i segurament això no et passaria, sense saber el teu cas concret. Dic perquè jo per experiència m'he trobat...
A veure, són coses molt rares, no? Jo no ho he vist, però està clar que sempre ja pots trobar-te algun problema. Jo el que sí que et dic és que quan passis a Windows 8 notaràs un canvi.
Això són pilotes fora, Roger.
No, de veritat. O sigui, en rendiment, que és una de les coses...
Jo puc dir-te que de Windows 7 a lo que jo recordava d'XP hi ha un canvi d'estabilitat. Segur. Tot i així, comparat amb Mac, continuo trobant coses d'aquestes que... O sigui, jo el meu Mac el tanco i l'obro i pot estar mesos sense fer un reset.
Format,
o sigui,
no,
de reinici.
Sí, sí.
Hòstia, jo no hi ha un dilluns que no arribi a la feina i que no em trobi l'ordinador bloquejat. Per què? Jo l'he pagat. Jo el tanco el meu Mac, però cada vegada que l'aixeco, el meu Mac s'aixeca i respon normal i aquella cosa, quan l'aixeco...
No se
li aixeca. Es queda pillat, tinc que fer-li un reset.
Home, també hi ha una cosa que s'ha de tenir en compte, és que encara que soni estrany, no? Windows és un sistema més lliure, que et deixa fer més el que tu et dona la gana, i això acaba passant factura, també.
Hi ha una cosa que hauríem de dir,
Sí.
Al final, des de... El que sí que hi ha els números des de l'any 2005 és que Mac, que tenia un 3 o un 4% de quota, està agafant quota de mercat. No molta, però els usuaris que es passen de Windows a Mac, gairebé no tornen mai.
Jo estic segur que la gran part d'aquesta gent que es canvia ve influenciada per l'iPhone i l'iPad.
Exacte, sí, això totalment.
I va començar amb l'iPod. Però quan et canvies, ja no vols tornar.
Bé, però perquè la gent és molt reàcia a canviar. O sigui, la gent li fa molta mandra.
Sí,
o sigui, abans a la gent li feia molta mandra aprendre com funcionava un Mac, perquè funciona molt diferent.
Però això t'ho trobes també amb Windows. Sí, sí. Amb usuaris de Windows amb diferents versions.
Exacte, però és el mateix del botó d'inici.
Però tens usuaris que saben fer servir Windows perquè el coneixen i el recorden i passen a Mac i quan es queden a Mac no volen tornar endarrere.
No, o com a mi, que ara m'he vist forçat perquè el meu jefe em va dir o agafes aquesta cosa amb Windows o no et pago la nòmina, dic, hòstia, doncs mira, l'agafaré perquè tinc que pagar la hipoteca.
Obligat.
Estic obligat pel rotllo de la ISO, perquè tenim un rotllo d'ISO i estic obligat, però que si no estigués obligat, vamos, de què?
Bueno, per això Microsoft té el mercat empresa, perquè hi van obligats.
També és veritat que és una cosa que passa sovint, és que quan es comparen productes de Mac i de Windows, passa també amb els mòbils, amb iPhone i Android, les gammes de preus no són similars.
Ja.
És a dir, comparar un ordinador de 2.000 euros amb un de 600, sempre, a veure, per alguna banda ha de sortir.
Sí, ja.
Anem a avançar la part de sistemes operatius de mòbils i jo parlo des del, aquí sí que parlo des del desconeixement, tot el que és plataforma Windows Phone a nivell de mòbil, què tenim, què hi ha, com està el tema de desenvolupadors, d'aplicacions, l'única crítica que jo he sentit, perquè el funcionament del telèfon no he vist ningú que el critiqui, l'únic que se li critica és que, hòstia, no té developers, no té aplicacions, però clar, és que fa molt poc que és un actor.
No fa tan poc, eh?
De com a
ara
nou...
Que deu fer dos anys i mig.
Déu-n'hi-do, que el món mòbil no està bé.
Ara ja la manca d'aplicacions ja no és tan exagerada com va ser al principi. Al principi era una barbaritat, no? I Microsoft, igual que totes les altres empreses, ha apostat molt fort per facilitar la vida als desenvolupadors, perquè la gent s'apunti a desenvolupar per la seva plataforma. I ha anat creixent l'estora. Sí que trobem la manca que dius d'aplicacions és en el cas de Windows 8, per exemple. Clar, aquí, allà sí que es nota molt. Però en Windows Phone ja pràcticament no es nota. El que sí que notem és que hi ha algunes aplicacions, com WhatsApp, per exemple, una aplicació que podríem dir
clàssica,
crítica.
Que tothom la té, no? Si és crítica, si estic d'acord amb tu.
Encara que hi hagi Line ja, també. Doncs que tu, quan compares el seu funcionament amb un iOS o amb un Android, veus que ara mateix, tot i que ha millorat moltíssim, va una mica més lenta. I això fa molta ràbia, no?
Queda com un pas enrere, no? Sí. És a dir, una aplicació que és massiva, que l'utilitzarà qualsevol usuari que tingui un telèfon.
Sí, sí. Sí, sí, que potser la gent es compra un smartphone per fer servir WhatsApp.
I per què va més lenta? És un tema de SDK? És un tema de programació? És un tema que no hi ha prou experiència desenvolupant amb eines de Windows Phone?
Inicialment era perquè les APIs, amb Windows Phone 7, les APIs doncs, no permetien una sèrie de coses que la gent de WhatsApp volien fer, no? I llavors això feia que anés lentíssim. O sigui, era horrible amb Windows Phone 7. I va sortir tardíssim. Ara, com que s'ha obert ja la programació i es pot fer pràcticament pots programar amb C++, a partir d'aquí la cosa ha millorat molt perquè han obert molt més tot el tema. No?
Bueno, el Marc al C++ i el Marc diria alguna cosa, però sí, en qualsevol cas...
No, a veure, C++ és un llenguatge per als autèntics machotes. Està bé. A veure,
Microsoft... Per a macarres, digue-ho clar, és un llenguatge per a macarres.
El que està fent és apostar, ara, sobretot li diu a tothom, fes aplicacions amb HTML5. Per què? Perquè sap que els hi costa molt atreure a programadors de mòbils cap al seu entorn, perquè el que tens que fer és anar cap allà al Visual Studio o al .net aquest espantós que tenen allà a futur.
Que existeix.
Com?
El millor IDE que existeix per programar.
Evidentment, clar que sí.
No, t'ho dic de veritat, això no sí, és fanboisme.
No, a veure, realment el punt net està ben fet perquè el va fer el tio de Borland que havia fet el Delphi i el va fitxar a Microsoft i hi ha unes quantes bones idees allà dintre, però clar, és que el sistema operatiu sobre el que està muntat és un gegant amb peus de palla.
Sí, perquè el Marc sempre que comença a parlar alguna cosa de Microsoft espera el moment en què arribarà el
però
exacte.
Però Marc, però hem de marxar.
Dir, programeu amb HTML5 perquè sap que no atrauran a prous developers. Jo estic en posició de que cada setmana rebo mails de gent demanant-me programadors per iOS o per Android. Estic a final de carrera a la FIP i em venen a parlar, coneixes algun developer? Ningú em demana gent amb Windows. Ningú em demana programadors per Windows Phone. Ningú, mai. No
aquí tot arriba més tard. Aquí.
Tot arriba més tard. El que sí que hi ha és que comencen a recomanar i feu l'aplicació amb HTML5 i llavors així es fas multiplataforma i també ho podràs fotre a Windows Phone. El problema està que, clar, que l'HTML5 s'ha d'executar sobre Internet Explorer i ja l'has cagat del tot.
No, va molt bé.
L'11 aquest, que serà miraculós. L'11
aquest, l'11.
Hem de marxar i ho farem de passada corrents amb les propostes Mosseguis.
Fica la sintonia.
Sí.
Listen to me, mama. Today I've heard a little zombie song back in school. I could have sworn the nostalgic tears cried down my eyes when all of a sudden I saw you there and you were wearing that black turtleneck sweater. That black turtleneck sweater. And I swear that life was better. At least life was not the same. What a tell. What a tattoo do. Da 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 da.
Propostes mosseguis avui de la nostra col·laboradora, la Sílvia Bonàs.
Cada dia m'agrada més la sintonia, perdó.
Sí, és xulíssima, eh? Avui no sembla tant anunci de cervesa, que no, sembla anunci de cafè.
Sí, o d'altres bueno, coses més de que volen les nubes. No?
Sí, per exemple. La nostra col·laboradora de la secció de ciència ens recomana la sèrie Utopia. No l'he vista, però ens ha dit que ens ho apuntem i ho he fet. Algú a taula té alguna altra proposta? Passem a la del Marc, tu, Roger?
Des de Pro Windows atents el dia 11 de juliol el que presentarà Nokia.
Un tafaleno nou.
un tafaleno. Marc, tu tenies una proposta, vinga.
Bueno, doncs sí, el joc, un joc fet a Barcelona, en el que ha participat el meu amic Fernando Claros, que ja l'havia fet una entrevista fa uns quants anys a Mossega la Poma, que és de Respawnables.
Respawnables.
De Expendables Respawnables, que és un joc d'aquest tipus, amb una dinàmica tipus Counter-Strike, però amb un look en plan còmic. Super addictiu, molt divertit. El mòdul multiplayer va molt bé i jo porto tot el pont viciant-me.
Vale, doncs estem fora. Moltes gràcies a tothom. La propera setmana a Mossega la Poma ens visitaran Marc Torres, amb qui parlarem d'impressores 3D, perquè és el CEO d'una companyia que fa impressores 3D.
Gràcies a tots per la vostra atenció i especialment al Roger per acompanyar-nos i aguantar la bateria d'atacs.
Ha sigut molt light.
I ens retrobem la setmana vinent. Sabeu que ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, idees, el que vulgueu, a cultura@mossegalapoma.cat i ens podeu seguir a twitter@mossegalapoma.
I no oblideu oxitocinar-vos i dopaminar-vos.
Molt bé, vinga, fins la setmana vinent.
Adeu.
Adeu. Adeu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.